Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte Martí. El Consell General del Poder Judicial estudia expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per haver apuntat que els escortes de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. El ministre de l'Interior havia demanat una reacció al màxim òrgan de govern dels jutges. Madrid, Alba Gil, bon dia.
Bon dia. La comissió permanent s'ha reunit aquest matí d'urgència després que ahir Fernando Grande Marlaska els traslladés una queixa i demanés l'adopció de mesures contra el jutge Juan Carlos Peinado. La reunió s'ha acabat sense acord i tot apunta que es reprendrà demà al matí. Segons el Consell General del Poder Judicial, s'estan valorant diferents propostes i el sector progressista assegura que la presidenta Isabel Parelló ha proposat obrir un expedient disciplinari al magistrat. El motiu és l'escrit amb què envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport, entre altres mesures cautelars, sota l'argument que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Això ha provocat indignació i malestar entre nombrosos sindicats de policia i ha motivat la queixa de Marlaska, que acusa de qüestionar greument la professionalitat dels membres dels cossos de seguretat de l'Estat. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies que repassem amb la Montse García. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació de perill per la calor tant diurna com nocturna. Avui ha començat la primera onada de calor de l'estiu, que es preveu que duri almenys fins dimarts.
L'escalfament global facilita que les calorades sovintegin més i durin més dies. De fet, el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha explicat a 3Cat Info que, tot i que l'onada de calor remetrà, les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de mes.
A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, perquè ja esperem que les temperatures es regulitzin una miqueta, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
L'onada de calor també afecta altres països d'Europa, com França, on el Servei Públic de Trens ha recomanat a les persones vulnerables que no facin ús perquè no es poden descartar accidents amb les calorades.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia L5 del metro de Barcelona.
El lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i posterior detenció de l'autor. Se l'acusa de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja fins a uns 8.000 euros.
L'Ajuntament de Barcelona invertirà 2.300.000 euros en la restauració i adequació de l'umbracle del Parc de la Ciutadella, catalogat com a bé cultural d'interès local.
Recuperarà l'aparença original de l'edifici projectat per Josep Fontserè el 1883. També restauraran les façanes, els accessos i els camins interiors del recinte i es revisaran els elements estructurals i de tancament de la coberta. Tot plegat perquè compleixi amb els requisits actuals de protecció contra incendis, accessibilitat i eficiència i per convertir-lo en un espai de divulgació científica obert a la ciutadania. Les obres de l'umbracle del Parc de la Ciutadella de Barcelona començaran la setmana que ve i està previst que acabin al març de l'any vinent.
I recuperar la memòria dels barris de Sant Andreu a través de la música és el que vol aconseguir la segona edició de l'Òpera Comunitària. El projecte La Rosa dels Set Pètals parla d'identitat, llibertat i resiliència i participen veïns i entitats del districte. S'estrenarà l'any que ve en tres funcions, del 4 al 6 de juny.
L'elecció de Sant Andreu respon, doncs, a una voluntat clara: demostrar que el Liceu pot construir relacions significatives en tota la ciutat i que la cultura és una eina per escurçar distàncies, crear vincles i generar sentiment de pertanyença compartida.
És Salvador Alemany, president de Liceu. I esport, Xeri Soler.
Demà a les 8 el Barça rebrà el València al Palau Blaugrana en el tercer partit del play-off final de la CB. Una sèrie empatada 1 després de la clara victòria valenciana i el Roig Arena per 102-75. El tècnic blaugrana Xavi Pascual espera que el factor Palau sigui diferencial en favor seu i assegurava que Juani Marcos és dubte per al partit de demà per un esquins al turmell. El líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, no correrà avui la cursa del Gran Premi de la República Txeca, sancionat per haver colpejat ahir un comissari de pista. Marc Márquez pot retallar, doncs, algun dels 65 punts de desavantatge que té respecte a l'italià a la cursa a les dues. En marxa la tercera i última etapa de la Volta Femenina de Ciclisme, amb Paula Blasi defensant el lideratge amb 1 minut i 20 segons de marge respecte a la segona, la general, la francesa Célia Gairy. El Mundial de Futbol destaca que la selecció alemanya ja s'ha classificat pels setzens després de guanyar 2-1 a la Costa d'Ivori. També destaca la clara victòria dels Països Baixos 5-1 contra Suècia. Avui a les 6 la selecció espanyola jugarà contra l'Aràbia Saudita. I a 8:45, quart partit del play-off final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins al pavelló de les Comes, l'Igualada rep el Liceo amb 2-1 en contra a l'eliminatòria.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 12. Simplement les amigues de les arts, recomanacions gastronòmiques i culturals que ens serveixen ben amanides, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer. Bon dia i bona hora a totes dues.
Bon dia.
Avui arrenquem el cine amb una seqüela d'allò més esperada.
Toni, prou de pantalles per avui.
D'acord.
Vull parlar amb tu, aparell.
Sisplau, digue'm, Lili.
Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues.
Sí.
Però tu ho has engegat
ja
tot.
Entès.
És que ni m'escoltes.
T'ho tradueixo a l'anglès. Fixa-t'hi.
És la cinquena entrega de la saga Toy Story. Les joguines tornen a la càrrega. Aquesta vegada tenen un nou malvat aquí a derrotar. És una tauleta infantil que ocupa l'atenció de la seva nena i que Marta la clava en relació amb la relació actual que tenen els infants i la tecnologia.
Sí, la clava en el sentit que hi ha diverses escenes en què literalment veiem a la nena, la Bonnie, abduïda per aquesta pantalla, que ve a ser com una espècie d'iPad educatiu, on hi ha tot de jocs d'aquests de moltes coloraines, molts inputs tota l'estona, i a través de la qual ella xateja amb les seves altres amigues. Clar, el que ens proposa aquesta pel·lícula és què passa quan ens trobem amb la relació en la realitat actual, que és que tots estem enganxats perpètuament a la pantalla, però sobretot els nens, i segurament en edats molt més avançades del que ens agradaria a tots que estiguessin enganxats a la pantalla. I què passa quan hi ha una nena, que en aquest cas és la Bonnie, que és la protagonista, que encara juga amb joguines i la resta de les seves amigues o la resta de les nenes i nens de la seva edat van amb pantalles, i llavors ella no és capaç de fer amics. Perquè és l'única que encara està, doncs, allò, amb la Jessie, amb el Bous, amb el dinosaure, etc, etc. Llavors, com a punt de partida, a mi em sembla molt interessant, perquè és el que estem vivint. Què passa? Que potser arriba una mica tard, aquesta pel·lícula, perquè aquesta realitat dels nens enganxats a la pantalla no és una cosa d'ara, de fa un any, és una cosa que els últims 5 anys... ja estem veient que estem legislant en contra, no? Que s'estan prohibint les xarxes socials als menors de 16 anys, que s'estan retirant les pantalles de les aules a les escoles. La sensació és que aquesta pel·lícula, que és la cinquena, potser tenia més sentit com a quarta pel·lícula, que recordem que és aquella en què les joguines s'acaben separant perquè hi ha unes que se'n van a ser lliures, diguéssim, i altres que es queden amb la Bonnie. Tant la quarta com la cinquena, al meu parer, pequen d'una cosa, que és que Toy Story era una trilogia perfecta. És a dir, van fer les dues primeres pel·lícules, que jo tenia en VHS, i els VHS els tenia gastats de la de vegades que les havia vist en bucle, a vegades dues o tres vegades seguides al mateix dia. I després, molt temps després, va venir la tercera, alguns vam arrufar el nas, vam dir, vols dir que ara cal fer una tercera, i van fer una obra mestra, perquè no té un altre nom. La tercera de Toy Story és una obra mestra. I van fer una trilogia que al final explicava una cosa molt interessant, que és què passa quan ens fem grans i ja no necessitem les joguines. Què passa amb aquestes joguines? Què ens passa a nosaltres? Com creixem? Què fem amb les amistats, al cap i a la fi, que ens acompanyen durant un període molt concret de la nostra vida, però que després hem de superar? Quan després ja fas una quarta, que el missatge s'acaba perdent, que no acaba de tenir la mateixa emotivitat, ja dius, veus que ho hauríem d'haver matat amb la tercera. I clar, quan ara fas aquesta cinquena, que té aquest missatge, que no només el meu pare arriba tard, sinó que a sobre no és prou contundent, la sensació és que hem de fer veure que Toy Story és una trilogia. Perquè clar, aquesta pel·lícula té una bona intenció, que és anem a dir alguna cosa sobre la relació que tenen els infants amb la tecnologia, però es queda molt curta, perquè acaba fent un missatge com de conciliació, de dir, bé, al final ni uns són tan bons, ni uns altres són tan dolents, i les joguines han de conviure amb les tablets i amb els altres aparells electrònics. Per què? Perquè Disney ha de vendre aquesta tablet després, perquè el ratolí s'ha de continuar engreixant. Llavors la tablet no pot ser la dolenta de la pel·lícula, perquè si no, no pot fer calés d'aquesta tablet.
Mm. Haig de dir que a mi la reflexió em sembla superpertinent, eh? No fa tant vaig anar a una botiga de joguines d'aquestes petites artesanes bufones d'aquí de Barcelona i la seva propietària m'explicava com estan patint perquè hi ha tota una franja de joguines que han desaparegut. La gent continua comprant joguines per la mainada quan neix els primers anys de vida, però després hi havia una sèrie de joguines a partir de X anys que ja directament no es venen, ningú li interessa perquè estem tots abocats a la tecnologia. A mi em fascina molt en el meu sector, que vaig molt a restaurants, quan hi ha mainada petita, hi ha, diguéssim, hi ha nanos que es porten molt bé, hi ha nanos que senzillament doncs són nanos i es belluguen i llavors...
És que potser anar a un restaurant amb nens no és la millor idea.
Jo amb depèn això nen, discrepo. També, sí.
Depèn del restaurant.
I depèn del restaurant. I, no
i del que duri l'àpat.
I no tots els nens tenen el mateix dia. Vull dir, hi ha dies que estan fantàstics i dies que no tant. Veus llocs, per exemple, que els donen, uns llapisos per pintar. Veus famílies que treuen com una bossa amb tot de coses, no? I li van traient perquè el nano es distregui, el conte, el no sé què, però llavors ho llença, bueno. I després veus aquest moment increïble en què se li dona una tablet o un mòbil. Jo no ho jutjo, eh? No dic ni que estigui bé ni malament.
Ho pots jutjar, eh? Però, bueno, jo crec que està malament, ho pots dir perfectament.
Però que passi això és increïble. El nen desapareix. Mm. És igual l'estona que hi estiguem, que aquell nen, tan bon punt se li dona la pantalla, el nen ha desaparegut.
O nens passejant amb cotxet de mesos, amb una pantalla.
Però no et diré... Però ara passem dels nens. Fa poc vaig anar al...
Això no és culpa dels nens, culpa dels pares. Mm.
Fa poc vaig anar al Compartir, que és un restaurant fantàstic, que el recomano moltíssim, tant el de Cadaqués com el de Barcelona. A davant tenia una taula, diria que eren xinesos tots, gent jove molt benestant, eren 6 persones, tothom estava mirant el seu telèfon, no es van dir res. No és només els nens, som tots. Vull dir, tots ho fem, no? Que ens posem a mirar el mòbil i desconnectem. Per tant, Toy Story, que era això, no? Què passa quan deixem de fer cas a les joguines, no? I la importància del joc simbòlic, tot això, sabem el desenvolupament, em sembla pertinent. El que em sap greu és que no hagin acabat, no? Com dius tu, em sap greu que diguis que el missatge final és hem de conviure.
Clar, perquè... 5 entregues totes magistrals és molt difícil.
No, és impossible. És a dir, per molt que siguis Pixar, que sempre ha sigut un segell de qualitat. Clar, jo crec que ho tenien relativament fàcil en aquest sentit, perquè és fàcil ara posicionar-te en contra de la tecnologia fins a cert punt. El que passa és que el que acaba fent la pel·lícula és una mica abandonar aquest missatge, no? Va per un camí que dius molt bé, anem molt bé, perquè també veiem que hi ha adults enganxats, que part del problema que tenim per comunicar-nos i per generar vincles és de hagut aquestes pantalles i aquest ús excessiu de la tecnologia, però després la pel·lícula és com que ja no li interessa tant aquest missatge i se'n va per un altre camí que torna a ser una mica què passa quan els nens abandonen les joguines i com això crea un trauma en les joguines, que això ja ho hem vist en les altres 4 entregues anteriors. Llavors, no sé, o sigui, és una bona pel·lícula, és una pel·lícula correcta, la podeu anar a veure amb les criatures, us ho passareu bé, és divertida, no deixa de ser... Al final, una pel·lícula de Toy Story o una pel·lícula de Pixar en general, normalment és de les millors opcions que podeu tenir per anar al cinema, i més una factoria i una saga com Toy Story, que al final són aquestes joguines i aquests personatges que t'estimes moltíssim, tant si has crescut amb ells com si no. El que passa és que la sensació és, tant de bo haguéssiu anat més forts amb aquest missatge, que era molt interessant.
S'acaba ja o continuarà la saga i hi pot haver 6, 7, 8?
Hi poden haver 10, 15, les que vulguin, perquè això és, si algú, en aquest cas Disney, dona llum verda i diu, doncs endavant, feu-ne les que vulgueu, doncs sí. Jo crec que això dictarà sentència, com sempre, als calés que faci la pel·lícula a la taquilla. S'ha estrenat molt pertinentment, sobretot a casa nostra, en català, per cert, aneu-la a veure en català, quan els nens ja han acabat acabat l'escola, vull dir que és un pla interessant i fàcil per anar a fer amb criatures, i al final és això, o sigui, no deixa de ser una saga que més o menys sempre fa diners. El que passa és que aquí jo demano des d'aquí, per favor, sisplau, a Disney que posi per davant la qualitat per davant del preu.
Un quart d'una del migdia. Per fer la digestió, la Rosa Redon ens proposa un dinar de luxe, coincidint encara amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un bon plat és un bon plat fer un àpat a la Casa Batlló, en aquest cas, Rosa.
Sí, trobo que d'Antoni Gaudí no n'hem parlat prou aquests dies.
No.
Heu visitat la Casa Batlló?
Sí.
Sí. Sí, una meravella.
És una autèntica meravella. De vegades ens oblidem que a la Casa Batlló hi ha hagut gent que hi ha estat vivint fins no fa tant. Hi ha tota la part, diguéssim, que visita tothom, aquest circuit que està molt ben organitzat, però hi ha una planta, la tercera planta de la Casa Batlló, que va ser habitada per 4 generacions de batllós i va estar habitada fins al 2019. Llavors, aquesta planta no es podia visitar, era un domicili privat, i la mateixa propietat que té tota la part de la Casa Batlló que vosaltres heu visitat, la va adquirir, l'ha reformat i ara es pot veure. Però com es pot veure? Clar, jo tenia molt d'interès de veure aquest pis on, per exemple, es va descobrir una maneta original d'Antoni Gaudí que no es coneixia i, a més, estava en un estat de conservació espectacular perquè, evidentment, quan un lloc està habitat se sol mantenir més que no pas quan està buit. Llavors, el que han fet és convertir aquest espai, que és un pis molt gran, de 350 metres quadrats, en una zona de reservats, per dir-ho així, d'habitacions reservats. Ells en diuen habitacions privades, private rooms, ho diuen així en anglès.
En anglès, que és
en
més...
anglès. I s'hi pot accedir reservant alguna d'aquestes sales. Llavors, jo volia saber què valia aquestes sales i què s'hi pot menjar, perquè què han fet? A la Casa Batlló tenen una cuina d'ells, una cuina pròpia, amb uns cuiners, i el que fan és abastir a la gent que reserva aquestes sales, per exemple, per fer-hi un àpat, que és el que vaig anar a fer jo, i vaig anar a sopar. Llavors, jo volia saber això com de car era. Haig de dir que jo hi vaig anar en fase de proves, d'aquelles coses que t'assabentes, i per tant vaig pagar, però vaig pagar menys del que val de normal. Vaig dir, a veure si això es podria pagar. A veure, hi ha 10 habitacions. De les 10 habitacions, la més econòmica val 150 euros l'hora. I va a banda. Per tant, jo m'imagino...
Sí, va per hores, com l'Alexi Gardes, no?
A no ser que en vulguis moltes, que llavors fan packs. De fet, és tot bastant ajustable. I pots, per exemple...
Sí, un moment. Tu, llogar l'habitació, 150 euros l'hora...
És llogar una estança...
L'espai, sense el menjar.
Sí, entenc. Exacte.
Menjava part.
Espera un moment, hi ha un truc, ara hi anirem. Primer llogues l'espai, no? L'espai que necessites. Jo m'imagino, doncs, algú que té un aniversari molt especial... per exemple, no? Uns anys rodons, un aniversari...
Quanta gent hi cap en aquest espai?
Llavors, clar, depèn, perquè n'hi ha qui caben 6 persones i si llogues el pis sencer n'hi caben 90. Llavors, depenent de les teves necessitats, pots llogar una estança, més d'una estança. Llavors, jo m'imagino, per exemple, una celebració, no? En plan...
Ja han fet casaments a la Casa Batlló,
sí,
crec.
Sí, però en altres plantes. En altres plantes. De fet, en aquests casaments que dius, tu pots portar un càtering extern. A la tercera planta, no. Has de fer servir el que ja tenen, perquè ells tenen l'operativa, tenen els cambrers, etc etc. Llavors, jo m'imagino això en grans celebracions i també m'imagino gent que té empreses, que ha de fer reunions de negoci, que vols fer perquè està preparat també per això. Imagina't que tu pots portar allà uns clients, no? I tenen serveis, doncs això, de coffee break, no? De la pausa del cafè, de berenar, de pots fer el que vulguis, pots fer un dinar executiu, que el dinar executiu no era car, valia 45 euros per persona. Llavors...
Què donaven?
És que jo no l'he fet el dinar executiu. Ara t'explico el truc. Tingues paciència, escapa. El cas que tu... Jo, per exemple, m'imagino que potser per una empresa això no són tants diners... Bueno, una manera de tancar un tracte i d'impressionar a uns clients. I és una altra cosa si vols llogar la planta sencera, que la tens migdia, perquè aquí sí que val 7.500 euros més IVA. Clar, per mi això no és assumible. Imagino que hi ha empreses...
Però això no està pensat per un particular.
Bueno, no, Roger, hi ha gent que té molts diners, no som nosaltres.
No, no.
Però hi ha gent que...
O sigui, migdia, 7.500 euros la planta per tu.
Sí.
Migdia, eh? És a dir, no, no...
Sí, sí, és exactament
d'acord.
Tota la planta. També la planta és immensa, eh? Vull dir...
Uh-huh.
Això ja és per una altra... Llavors, imaginem-nos nosaltres, no? Què és el que podríem fer? Ells el que fan és tenen un menú gastronòmic que en el cas que facis aquest menú ja no has de pagar el lloguer de l'estança. Aquí és on jo anava.
D'acord.
Llavors, aquest menú, que és el que vaig fer jo, val 180 euros. Val? Llavors, és un menú gastronòmic que té tots els passos d'un menú gastronòmic. Uns entrants molt elaborats, molt ben fets, que són diversos mossos per persona. Després hi ha un plat principal, que pots triar entre carn i peix amb els seus acompanyants, que està superbé. Unes postres molt elaborades, en el meu cas fins i tot massa grans, i no me les vaig poder acabar, que a més eren molt diverses, i acabem amb petifurs, no? Que són aquests mini mossos dolços que et porten al final de qualsevol àpat gastronòmic, tipus bombons, macarons, etc etc. Això, per exemple, que són diners, 180 euros, jo en soc conscient, però al final el que estàs pagant és fer una mica vida de ric. Vull dir, estar a dintre un pis de la Casa Batlló que ara mateix no pots visitar d'una altra manera. A mi em va semblar una experiència interessant, per qui s'ho pugui permetre. Veure això és superbonic.
Els 180 més... euros eren a l'època de proves o ja és el preu definitiu d'ara?
És el preu definitiu, és el preu definitiu.
O sigui, és el menú degustació a la Casa Batlló.
Jo vaig pagar una mica menys perquè vaig anar a l'època de proves. Ja, vaig tenir aquesta sort, que tinc un amic que hi treballa, i em va dir, escolta, estem fent aquestes proves, us animeu? I vam dir, home, evidentment, i tenia molt interès saber què volia, què valia per qualsevol de nosaltres. I a més, és que ho vaig penjar a Instagram i hi havia gent dient, però què val? Perquè al final el que costen les coses depèn molt dels ingressos que tu tens. I hi havia gent que em deia, doncs és barat. Dic, bueno, doncs jo ho explico per si algú li interessa.
I en aquests 180 euros, és a dir, tu comparteixes taula amb altres desconeguts o tens el teu espai reservat en un d'aquests?
Tu no comparteixes espai amb desconeguts en cap moment.
Mai.
De totes aquestes estances, ells et diuen, en funció de la gent que sou, doncs aquesta és la vostra.
Avui
en aquest
aquí.
Cas, nosaltres vam fer colla i vam anar un grup d'amics i ens hem, al final és com si estiguessis menjant un menjador d'una casa.
Mm-hmm.
I en el cas de la gent que hi va per qüestions més de feina, no?, que vol fer una reunió, hi ha sales, per exemple, que hi ha pantalles, endolls, evidentment hi ha wifi, però a més, el fort és que està tan ben fet que tu no ho veus, que hi ha aquella pantalla. Van fer una decoració molt interessant en el qual hi van afegir elements nous, que veus clarament que són diferents, però que encaixen bastant bé amb la proposta de Gaudí.
Doncs l'esperit de Gaudí també a la Casa Batlló, a través d'aquest menú gastronòmic que la Rosa Rodona ha tingut la sort de tastar. Tornem a les pantalles. These are turbulent times. Demà dilluns s'estrena la tercera temporada de La Casa del Dragón. És la prequela de Joc de Trons que explica la guerra interna de la família Targaryen. Veníem d'una segona temporada una mica fluixota. A veure, és que això fa tant... Jo ho vaig veure. Les dues primeres me les vaig empassar, però clar, me les vaig empassar i jo tinc la sensació... fa una dècada.
No ets l'únic, eh? Jo...
Ha passat molt, no?
Ha passat dos anys.
Jo necessito amb aquestes sèries que comencis sempre amb aquell resumet.
Sí.
Si no em
però
posen
un resum,
el resum
de 10 minutets, eh?
Bueno, sí. Potser 10 no, però 3 o 4 sí.
I passa amb Joc de Trons i amb La Casa del Dragó i amb totes aquestes sèries que tenen infinitud de personatges que jo, els primers dos capítols, estic... I aquest qui era?
Clar, això.
I aquest què volia? I aquest què havia de fer ara? I ara aquest que ha sobreviscut? Aquest que potser és mort? Què està passant aquí? O sigui, realment és una cosa bastant estranya i amb aquesta tercera temporada de La Casa del Dragón, que demà es veu el primer capítol, ja us aviso que la sensació és una mica de desconcert. Per què? Perquè si recordeu la segona temporada, tenia un final rarot.
Acabava de sobte, sense...
Sí.
No era un final tancat.
No hi havia com una, jo què sé, gran batalla, no hi havia un clímax màxim d'allò de ara de veure la següent ja mateix perquè no m'aguanto. Era com una cosa molt estranya.
De fet, pensaves que hi hauria un altre capítol i dius, no, s'ha acabat, era això.
La idea és que hi havia d'haver un altre capítol. El que passa és que van enganxar les vagues, van enganxar molts problemes i la van com tallar allà d'una manera molt estranya. Què passa? Que el capítol que havia de ser l'últim capítol de la segona temporada és ara el primer capítol de la tercera, que és aquest capítol que s'ha publicitat a tot arreu, no sé si ho haureu vist, amb la batalla més gran mai feta de l'univers de Joc de Trons, amb no sé quants extras i no sé quants efectes visuals i especials i dracs i tota la pesca. Clar, què passa? Que com a primer capítol d'una temporada és estranyíssim, perquè molt clarament està acabant l'anterior. No us deixeu desanimar per aquesta idea, perquè al final tindreu una mica la sensació de, d'acord, aquí ja acabo, ja faig el reset, i a partir del segon capítol és quan realment comença ja la tercera temporada de La Casa del Dragón. Que haig de dir que a mi que la segona se'n va fer infumable, perquè allà no passava absolutament res i els capítols es feien molt llargs i tenia molt la sensació de xiclet estirat perquè la història que vol explicar al final no és tan llarga, perquè ja veiem que allà hi ha dos bàndols enfrontats i allò més o menys ja es veu com acabarà, no té molt més misteri, i a més que es van carregant personatges que dona gust, com sempre, al Joc de Trons. la tercera temporada torna una mica al que era la primera, que a mi em va encantar. Què és aquesta cosa de... Anem a fer una mica el anti-Joc de Trons. Joc de Trons, ara ja hem dit que hi havia 300 milions de bilions de personatges. Doncs aquí era... Anem a fer una cosa més escueta. Anem a fer quatre personatges, tots molt ben escrits, que són sobretot la Rhaenyra i la Alicent, que són aquestes dues protagonistes femenines que a mi m'encanten, que acaben enfrontades, que són de la mateixa família. Després el Daemon, que és el personatge que interpreta el Matt Smith, no? Que és un boig absolut, però que és un personatge deliciós i molt carismàtic. I després, doncs, dos o tres dels fills de cada cadascun, que al final són els que han d'heretar, en teoria, el tron, depèn de quin bàndol dels Targaryen estiguis. I jo això ho havia trobat a faltar a la segona temporada, perquè hi havia molts personatges que és que no m'interessaven directament, o sigui, era per passar les escenes ràpidament, i ho han corregit a la tercera. I no només això, sinó que a la tercera hi ha un capítol que, si no recordo malament, és el tercer, que, el tercer, que fa una cosa que jo diria que no hem vist mai a l'univers Joc de Trons, que és, d'acord, Joc de Trons, la Casa del Dragón, sempre ha anat sobre voler ascendir i voler arribar al tron del poder. Què passa quan tu arribes en aquest poder? Perquè no és tot flors i violes. És a dir, no és una cosa que diguis no, i ara faig el que em surt dels nassos i aprofito els diners com vulgui, etcètera, etcètera. No. Això comporta unes responsabilitats i comporta una certa manera d'actuar i una certa manera de fer. Llavors, intentar resoldre aquesta pregunta de què comporta asseure't en aquest tron de ferro amb tantes espases, em sembla molt, molt, molt interessant i que està molt ben tractat. Per tant, amb aquests quatre primers capítols que he vist, jo diria que la tercera temporada promet i molt.
Però llavors, Marta, nosaltres tindrem un capítol per setmana.
Sí.
Per tant, aquest tercer episodi que dius que ja es veu això, a mi em falten 3 setmanes, eh?
Sí, haureu d'esperar una miqueta, però val la pena l'espera. També crec que La Casa del Dragón, com passa amb Joc de Trons, i en realitat com passa amb totes les sèries del món, menys alguna molt específica, és millor això de la dosi setmanal. Ja sé que hi ha molta gent que em diu no, recomanen directament la sèrie quan ja s'hagi acabat i estigui sencera, però la dosi setmanal jo soc molt partida.
Sí. A mi el que em passa... Jo em vaig empassar això fa un parell d'anys, ja no me'n recordava, necessitaré aquest capítol recopilatori, però és a dir, el fenomen de necessitat d'haver de consumir el següent capítol no m'ha tornat a passar des del Joc de Trons original, i potser en Breaking Bad també en el seu moment, però no he tornat a enganxar mai una altra sèrie que m'hagi enganxat i frapat d'aquella manera de dir, ostres, és que... No, el necessito. O sigui, estic esperant el dilluns que me'l publiquin.
Jo una, el que passa que no va ser massiu com Joc de Trons. O sigui, Joc de Trons, que és Succession, eh? A mi això em va passar amb Succession.
Sí. Mi també.
Però Joc de Trons sí que tinc aquesta sensació de fer apagada digital. De, ja. Com que als Estats Units ja s'ha emès, jo no miraré res i m'esperaré... Perquè, a més a més, Joc de Trons era una sèrie que feia de molt mal veure al matí, perquè era molt fosca. I la llum...
Sí, no, hi havia una temporada, aquella que maten els senyors aquells del gel. Hi ha un capítol que és tot...
Sí, llavors, jo aquesta sensació també, eh? O sigui, per mi ha estat l'última sèrie global en la qual... havies de fer aquesta apagada digital en què quedaves amb els amics o el que fos i intentaves aquell dia anar mirant a terra, diguéssim, fins que arribessis a casa i poguessis veure el capítol.
Va, encara una altra proposta. Festival Gastronòmic Mar i Muntanya combina restaurants de la Vall d'Aran i de Cambrils per oferir-los un repte culinari interessant.
A mi això em sembla molt divertit. En realitat és com un joc. És la segona edició que es fa. La primera va ser l'any passat i va funcionar tan bé que l'han repetit. Penseu que era una experiència que havia durat 15 dies i almenys l'any passat ho van haver d'allargar un mes de la quantitat de gent que ho volia. Veurem què passa aquest any. La idea és la següent. A Catalunya passa una cosa extraordinària, que és que en molt pocs quilòmetres, en realitat, hi ha una diversitat extraordinària. Si tu agafes l'extensió que ocupa Catalunya i la poses en altres països, et trobes que no hi ha una sola diferència. Doncs en aquest país nostre hi ha unes diferències abismals. I llavors van dir, què passa si agafem cuiners de la Vall d'Aran i els portem a Cambrils i després ho fem a la inversa, no? Bueno, al final és el mar i muntanya, que és un plat molt nostre, no? És el troc aquest dels que tenien un tipus de productes i els que en tenien uns altres. Llavors, fins al 30 de juny hi ha 7 restaurants de Cambrils que acullen 7 cuiners de la Vall d'Aran. I després hi ha el partit de tornada, que serà de l'1 al 15 de desembre. Els de Cambrils s'aniran a la Vall d'Aran. Llavors, què fan aquests restaurants? Mentre tenen, diguéssim, el cuiner convidat, el que fan és hi ha 2 plats extras a la carta. Un d'ells és és un plat estrictament del cuiner, en aquest cas, de la Vall d'Aran. És un plat que normalment no hi és en aquell restaurant de Cambrils i que el cuina. I després n'hi ha un que l'han elaborat conjuntament, que ha de ser forçosament un mar i muntanya. Em sembla molt divertit per conèixer també restaurants i després veure també com faran l'exercici a l'inversa al desembre. Llavors, els restaurants que hi participen. Els de Cambrils són el Rincón de Diego, Hugh, a Casa Macarrilla 1966, Denver, Bresca, Miramar i restaurant a Miquel. I els de la Vall d'Aran són el Portalet, Tinku, Tuc, Casa Tornai, Fandango, Casa Pau i Era Coquela. Llavors, per posar-vos un exemple del que us deia, no? Agafem l'exemple del Bresca, de Cambrils i de Casa Tornai d'Escunyau. El plat que fa el restaurant de la Vall d'Aran és pastís de porros amb crema de bolets. I, en canvi, el plat conjunt que han elaborat i que només es pot provar aquests dies, recordem, fins al 30 de juny a Cambrils, són bandonguilles de cérvol amb pèsols i sípia, un cérvol que s'han hagut de portar de la Vall d'Aran. Em sembla un exercici molt, molt divertit per veure aquesta diversitat.
Molt bé, doncs aquest intercanvi entre Cambrils i Vall d'Aran amb aquest repte culinari que ens proposa la Rosa Rodón i que ens serveix per arribar a 1:45 del migdia. La coca de la Revetlla, que on la... Tu l'encarregues, no suposo?
Sí, esclar,
no
que l'encarrego. No.
Això d'intentar-ho fer a casa és prohibit, eh?
No, ho podríem fer, eh?
Sí?
De fet, mira, aquesta setmana hem publicat la coca de llardons, una recepta en vídeo que fa l'Empar Moliner amb la seva sogra, i fan la coca de llardons. És uberfàcil, ho trobareu en el diari Ara, ho hem publicat en vídeo, i si voleu la de crema, això, també tenim la versió feta. En qualsevol cas, em sembla molt divertit fer-ho i a favor de cuinar, però també tenim fantàstiques pastisseries aquí a casa nostra. Jo l'encarrego i la vaig a comprar.
Bona Revetlla, Rosa Rodón, Marta Ferrer, moltes gràcies.
Igualment.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Avui el Tot Gira Mundial.
A les 6 de la tarda, segon partit de la selecció espanyola als Estats Units. Espanya, Aràbia Saudita.
Seguirem el partit amb Sònia Gelmà, Ricard Torquemada, Mireia Vera, Francesc Ripoll i els personatges dels Minuts Escombraria.
També repassarem tota l'actualitat del Mundial i refrescarem tot el que ha passat a la jornada la matinada passada.
També viurem la ressaca de la cursa de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, l'última etapa de la Volta Femenina, i farem tertúlia bàsquet de la final ACB amb Carme Lloberes i Joan Creus.
El Mundial, el Tot Gira.
Avui de 4 a 9, amb David Clopés.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 1:45 del migdia. recta final d'aquest suplement, la cirereta, com sempre, demà ho deixo, Roger Mas, David Carabén, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Què tal, com va la vida?
Estupendament.
Com prova l'estiu que acabem d'estrenar?
Bé, caldeta.
Sí, però avui ho compensarem amb aquestes tempestes d'estiu que tant celebrem, si són mesurades i que serveixen per doncs, rebaixar la temperatura i posar-nos una mica de gel al cos.
A mi m'agrada aquesta paraula que s'ha posat de moda, o dintre el meu cap, o fora del meu cap, no sé, que és aquesta dels patacs.
Patac d'aigua.
Mm. Patac.
Que és una...
Oiga, als anys 80 no ningú feia servir això, ni als 90.
A patac. Solsona, sí.
Ah, sí? O sigui, un patac és una tempesta, però que no vinculada necessàriament a l'estiu,
no? Que t'agafa amb els pixats al ventre.
I que sol ser curt, no? Un patac d'aigua sol ser...
Bé, potser sí que és més típica de l'estiu.
Sol ser curt, sí.
Mm. Una dutxa, no? Una
sí.
Cosa...
Pram.
Pram.
Doncs els patacs d'aigua avui hi posareu banda sonora, cançons.
Estupendament.
Magnífic.
Tot això és vostre. Demà ho deixo, ara torno.
El suplement, amb Roger Mas i David Carabén.
Doncs sí, a l'estiu, i sobretot amb les prediccions aquestes que tenim als nostres mòbils, no? Que apareixen sols i no hi ha ni núvol ni res. Mira que refrescant que és això. Lo xulo d'aquestes, les plataformes aquestes digitals de contingut sonor, diguéssim, d'arxius musicals, és que inclouen ara llistes d'elements de banda sonora gairebé ambientals, i el de la pluja s'ha difós molt perquè hi ha molta gent que el fa servir per dormir. És a dir, tu estàs al llit i et relaxa, no? I saber que fora tothom s'està mullant mentre tu estàs sota un bon aixopluc a casa, eh? I sobretot ara l'estiu que fot una galda terrible, doncs això ens acompanya molt. Però ara parlem de patacs, és a dir, el moment en què la pluja et sorprèn i has de, bueno, i has de decidir què fas amb allò, no? Si acceptes mullar-te o no, o busques protecció. El que havia començat com un plogim ha esdevingut torrencial i no fa la pinta que s'acabi. Això és el que els succeeix als dos protagonistes d'aquesta cançó, que estan dinant, i llavors decideixen sortir sota la pluja i anar a un apartament que tenen i seguir la seva història d'amor. Més enllà de la casa dels seus pares, no? I, bueno, la pluja és aquesta mena de filtre que els permet accedir a una nova intimitat perquè s'han d'aixugar el cabell l'un a l'altre. És una cançó meravellosa de Divine Comedy que es diu Jerónimo i que té aquells elements tan Michael Nymians del principi de la carrera de Neil Hannon.
Doncs, si vols, podem passar d'històries d'amor a històries de terror. Aquesta cançó es diu Frankenstein. És d'Antonin de Johnsons. No sé massa de què parla la cançó, ni m'interessa, però es diu Frankenstein, la cançó. I el que sí que sé és que l'any 1815 va haver una erupció a Indonèsia, un volcà que es deia Tambora, va fer una explosió brutal que va fer que l'any següent hi hagués l'any sense estiu. 1816 a Europa i a l'hemisferi nord no hi va haver estiu, això va portar grans fams i molta pluja i fred. I precisament aquell estiu Lord Byron va llogar a Villa Diodati, que era una casa així d'estiueig a la riba allà, Clement, a prop de Ginebra, i va convidar Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, que era la parella de Percy Bysshe-Lee, Joan Polidori, Clarice Clemons, i tot una colla d'escriptors. I clar, no podien anar passejant, no podien anar perquè plovia tot el dia i feia fred, i van començar a explicar-se històries d'Alemanyes de terror. I Lord Byron va proposar que cadascú escrigués un conte de terror per explicar-se'l, no? I de tots els contes de terror que es van escriure allà, el més famós potser és John Polidori, va fer El vampir, que va inspirar Bram Stoker per fer el Dràcula i va fixar l'estereotip del Dràcula, aquest aristocràtic modern. I Mary Wollstonecraft va escriure el Frankenstein, no el Prometeu modern. I tot això és perquè no és que hi hagués un patac d'estiu, és que va ser un estiu que tot va ser un patac reglat. Mama said you better watch out for the fall. But now that I'm a grown woman, I know. O sigui que els monstres, la versió moderna del monstre es deu a un volcà Tambora, has dit que es deia?
Un volcà Tambora d'Indonèsia, sí.
Indonèsia, ostres.
Que el segle XIX també va explotar el Krakatoa, que això també va ser bastant espectacular.
Clar, clar.
Al segle XIX van passar coses, eh?
Van passar coses, sí, sí. Bueno, hòstia. No, el món ja era global, llavors, és a dir, si un volcà...
Bueno, va ser la primera, no? I a més el romanticisme és com la...
Clar.
La reacció, no? És com la contrarreforma en la religió, no? El romanticisme és la contrarreforma de la, del liberalisme i la tecnologia.
I el món ja està tot, diguéssim, mapejat, no? I que les enciclopèdies ja ens han definit tots els elements, doncs no, doncs hi ha una altra cosa que està més enllà dels límits i que també ens informa, no?, a les nostres ànimes. Mira quina ànima s'informa.
Sempre fa bo damunt dels núvols. Però si jo fos un ocell, aniria a dansar sota l'oratge. Travessaria els núvols com ho fa la llum i escoltaria sota la pluja la sinfonia dels llamps. Des de la seva tendra infància no sabia parlar de cap altra manera que no fos d'aquesta, com un llamp. Això és una cançó que es diu La Sinfonie des Éclairs de la Zao de Sagazan, publicada el 2023 en el seu àlbum del mateix, amb el mateix títol, composta i escrita per ella mateixa. I és una cançó meravellosa perquè, bueno, parla d'aquesta idea, no?, de que per posar ordre, i per tant una sinfonia, que és una cosa endreçada als llamps, i per tant a una ànima desendreçada, la música pot contribuir-hi molt. I això és el que va fer en la vida de la Zao de Sagazan, i ens ho explica en aquesta meravellosa cançó. Franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Es veu que la va compondre, bueno, o almenys la primera idea la va tenir precisament, doncs, volant amb un avió. I saps aquell fenomen que et passa, que t'enlaires, està plovent, vés a saber on t'enlairis, i travesses els núvols i per damunt dels núvols fa sol. I llavors és una cosa, doncs, increïble. I ella es va dir, ostres, m'agradaria ara tornar a baixar allà i poder volar per allà sota. I la metàfora aquesta la va explorar una mica fins a donar-se que tenia molt a veure amb la seva manera d'entendre el que és la música, no? Se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci c'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra. Saps allò quan fa... Quan fa molt temps que no sents l'amor i et vas assecant com les setmanes de juliol, aquelles que sembla que no hagi de ploure mai, i et penses que no et tornaràs a sentir mai més enamorada, però, goita, ara estàs tota banyada, diu Jovanotti en aquesta cançó que es diu Piove.
Senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto.
Sì, aquesta idea della pluja com, una, com un element fertilitzador, no? Que fa que la terra s'obri i neixin noves coses, noves possibilitats. I és també en una lectura camp, si vols, o en una lectura del món, dels ambients gais de la Nova York dels anys 80, es va transformar en això, en una cançó composta per Paul Jabara i Paul Schaefer, que va esdevenir un superèxit gràcies a les The Weather Girls. Estan plovent, homes. Per primera vegada en la història, plouen homes, diu la cançó. I clar, és un crit com d'alliberament, de dir, escolta, aquí afirmo el meu desig, la meva fantasia, que comencin a ploure homes. I bueno, és una cançó que és curiosa perquè la van, composta, com us he dit, per Jabara i Schaefer, la van proposar a Donna Summer, a Barbara Streisand, i tothom la va rebutjar, fins que les Weather Girls la van adoptar i la van convertir en un superèxit mundial. I clar, i la rebutjaven una mica per lo, diguéssim, frívola o barroera que pugui semblar, no? Estan plovent homes, què vol dir això? Però clar, precisament aquí està la gràcia, jo crec, de la cançó, no? Aquesta manera planera d'afirmar el teu... una fantasia, doncs molt evident, no?
Escolta, parlant de fantasies, potser una de les millors fantasies quan fa un patac d'aquests d'estiu és tancar-se dins a casa, sentir com cau la pluja i es fa fosc i això, i està ben acompanyat com el Tomeu Penya, no?
Plou, i a de fora bufar vent que me fa sentir petit com un granet d'arena. Estic dins el llit, estic ben calent, avui ja no em mouré d'aquí. Plou, i de fora bufar vent, que dorm els meus sentits i aixeca la tempesta. I aquest tic-tic per jo representa música i cançons i un bon grapat d'emocions. Plou, i a de fora bufes vent, ja som com un rupit agepit dins un oest. Mig embadalit, escolta aigua caure i avui ja no em mouré d'aquí.
En Tomeu Penya, plou i no pensa sortir de llit.
Quin clàssic.
Roger Mas i David Carent, d'aquesta peça del Tomeu Penya, a mi sempre m'ha fascinat el plou.
Plou.
Sí, el com arrossega el plou, perquè que nosaltres, és a dir, l'acabem amb...
Perquè ell tanta veu que l'ha de contenir se li escapa un xic.
Plou. Roger, David, moltes gràcies.
Salut.
Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Damm i Grífols.
L'Anys i Anys.
Ho veus?
Okay.
L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... posarem llum?
A la foscor.
O com dir... aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
Oceànica.
Amb Roger Escapa.
3:15 d'una del migdia, aquesta tarda enganxats al Tot Gira de Clubes, com anem?
Què tal, Escapa?
Pendent de les motos a aquesta hora,
sí,
no?
Sí, perquè ara a les 2 farem la transmissió per l'exclusiu digital, Univers MotoGP, de la cursa de la República Txeca. Està molt emocionant perquè ja t'explicava ahir que Marc Márquez ha activat l'operació remuntada. Bé, de fet ja el va activar el passat Gran Premi, on li va anar molt bé tot plegat, i és entre els favorits. A més, tenint en compte que el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ahir va agredir un comissari i l'han desqualificat. Avui no podrà participar. Per tant, té una oportunitat d'or Marc Márquez, que és a 65 punts del líder, de Marco Bezzecchi, de retallar punts, de fer-ho bé i de continuar amb aquesta operació remuntada. Està molt, molt interessant aquest Mundial de MotoGP. Veurem si avui s'acosta més el Marc al lideratge del Mundial. Mm.
Escolta'm, us estic sentint aquests dies amb l'Ernest, amb la Lloberes, amb el bàsquet, perquè saps que tinc bastanta devoció, i m'ho estic passant bé, tot i que ahir se'm va fer una mica llarga el partit, eh?
Sí, tot i que jo ahir tenia males sensacions,
no,
perquè...
No, o sigui, ahir, el partit d'ahir tu ja sabies d'entrada que el perdies.
El que passa que la Lloberes ens va fer veure a tots que hi ha un moment que el play-off deixar-se anar és gairebé una obligació. I més per una plantilla que és tan veterana i que està jugant partits en aquesta final cada 48 hores i que recuperen molt més lentament que no pas recuperarà la plantilla del València, que són més joves, més forts físicament i que ahir van volar. Per tant, entenc que Xavi Pasqual ahir en el postpartit digui que veu el got mig ple. Tu hauries signat sortir de València amb un empat a un? Tots hauríem signat.
Sí, bueno, és el que diu el Xavi Pasqual. El que va és que la imatge va ser bastant pèssima, però bé, tot i així, el primer partit va ser encara...
Gestió de recursos, jo crec.
Sí, bueno, i que és un equip molt veterà. Sí. Tu ja no pots...
Una altra però, cosa sí, és si el Barça li donarà el físic per aguantar dos partits amb aquest supervalència, bueno, que li entra tot al Palau.
Li ha d'aguantar tres, perquè són els tres que necessita guanyar, un i el té. Ernest Macià, què tal? Com anem? Bon dia.
Bon dia, de tornada.
De tornada de València, veig, eh?
Sí, amb l'Oriol i la Lloberes, tots aquí a la mateixa quàdriga, tots tres.
No condueixes, suposo.
L'Oriol. Ara li he dit a l'Oriol que assumeixi ella el volant.
Amb optimisme torneu o no?
A veure, no, molt realisme. Jo és el que dieu vosaltres, que el Barça no ha portat, tot i que va guanyar el primer partit, no ha portat el ritme en cap moment, pràcticament. Només hi ha moments en què la Provítola sembla que sí que pot controlar una miqueta la situació, però si el ritme de partit el porta el València, doncs és qüestió de temps, vaja.
El plantillot del València és descomunal, té un gran entrenador, té jugadors molt més joves, talentosos. El que passa és que, bé, no sé, ara hi ha el factor Palau i... És que jo crec que s'arribarà a un cinquè partit. El que passa és que un cinquè partit, allà a València...
Si no confies en dues victòries del Barça i que s'acabi el quart...
Ho veig molt difícil. Jo crec que hi haurà cinquè partit, que és un cara creu, però un cara creu a València... crec que és molt difícil.
És
a veure, això és fer volar coloms, jo no en tinc ni idea. M'agrada sentir-vos a tots.
El València li va clavar al Barça 112 punts al primer partit, el que passa que el Barça en va fer 113, i 102 ahir. Però és que en l'últim partit, abans d'aquesta final de CB que es van trobar, que va ser aquell últim partit de la fase regular que el València guanya el Palau, també li clava 102 punts i el Barça es queda amb 75. És a dir, aquesta gent els hi entra tot i tenen una capacitat anotadora bestial. Ahir em va fer molta gràcia la Lloberes, que va dir el Barça ha de fer una mica d'equip grec, allò, jugar possessions llargues, partit una mica brutot.
El que passa és que ells corren tant que a la que fa una cistella al Barça ja estan parint el contraatac, és a dir, la rèplica és molt ràpida, Ernest,
Sí, perquè a més a l'ACB l'àrbitre no t'ha de donar permís per posar la bola en joc quan surt fort de banda, i això al València encara li va millor. Jo pensava que haurien baixat físic a mesura que avancés el mes de maig i juny, i veig que segueixen igual de bé que el mes de febrer. O sigui, és increïble aquest València.
Ernest, quan juguen ara? Al Palau de Mà ja? És que el ritme és trepidant, és a dir, cada 48 hores. O sigui, dilluns i dimecres tornen a jugar?
Sí, sí, sí. Per Sant Joan podríem tenir campió de Lliga.
Imagina't. I crec que un dels partits pot ser que el fem a TV3 o Esport 3?
El decisiu,
no? Sí, TV3 té la possibilitat de triar, evidentment, doncs, si vol una miqueta els drets, ha de pagar, però a partir del partit el primer partit que comenci a ser decisiu. Per tant, jo crec que serà el de dijous.
El quart el farà segur.
Sí. Dimecres seria. Dia de Sant Joan serà dimecres.
Dimecres. Sí, sí, el dimecres, exactament. Sí. El partit de
dimecres. Hem de convertir el Palau en l'Oaca d'Atenes, en una pista grega d'aquelles on anar-hi jugar...
A veure, el Palau sempre respon, vull dir que la gent s'agudissarà, esperem també que l'equip... Digues, Ernest, digues.
Ara, això que anaves a dir, que a part de que el Palau sigui l'Oaca d'Atenes, cal alguna cosa més, perquè amb això no tirarà amb el València.
És veritat, sí.
Però és veritat tot, sí.
Lloberes, Oriol i Ernest Macià, una abraçada ben forta, bon viatge de tornada, us esperem.
Que vagi bé, una abraçada als dos.
3 minuts per la una. Aquesta tarda també el tot gira.
Sí.
Espanya-Aràbia Saudita, suposo.
Sí, pendents de Lamine Yamal, que és el tema d'estat.
Que s'ho prengui molta calma. És a dir, que si vol sortir des de la banqueta i potser en 10 minuts finals ja en té prou.
Mira, ahir la Sònia Gelmans explicava des de...
O sigui, és que ell mateix ho ha dit. Ell mateix ho ha dit que no està bé.
Però hi ha tal pressió, ens explicava ahir la Sònia, de tota la premsa de Madrid demanant-li a De La Fuente que per què no el fa jugar des d'inici, que quan el farà jugar, si a la primera part, si a la segona part, hi ha molta pressió. Per què? Perquè saben que se la juguen i perquè el primer partit va ser un fiasco total, sense Lamine Yamal, i per tant avui sí o sí han de guanyar. És veritat que els va anar molt bé l'empat a l'altre partit del grup entre l'Uruguai i la selecció d'Aràbia Saudita. Avui tindrem també, de fet, a la mitjanit un Uruguai capverd que Espanya haurà de mirar de reull si no és capaç de guanyar Aràbia Saudita, que no és aquell equip feble de mundials enrere. Han anat progressant, el futbol saudita ha millorat i per tant no és un partit tan fàcil.
El grup d'Espanya a priori el mira si fa riure.
El que passa que si avui
tu tens Aràbia Saudita, tens Cap Verd i tens Uruguai.
Si avui baden, te la jugues amb Uruguai a l'última jornada.
D'Araujo.
Sí.
Que
el primer partit no va jugar perquè estava lesionat.
És a dir, tot el que no sigui que Espanya quedi primera
seria
de grup...
Seria una sorpresa molt grossa. Mm. Molt, molt grossa. I jo crec que avui milloraran respecte al partit de Cap Verd. Però bé, veurem si en partit de Lamine Yamal a la segona part, 100 minuts... Veurem.
Veig que en aquesta segona jornada les seleccions, que si més no han de fer una mica de camí, es van resituant,
Ahir, sí, Alemanya hi va guanyar clarament.
Països baixos, goleja. Alemanya també. Vull dir que, mica en mica, tot es va posant una mica allò.
Mira, els que han començat realment malament dels grans són Espanya i Portugal. Portugal va tenir una molt mala entrada, també, en aquest Mundial. Tenen marge per rectificar. Però és veritat que aquest Mundial passen els dos primers i els millors tercers, és a dir, que et donen moltes opcions, però si et despistes pots tenir un problema. Ahir, per exemple, Ecuador, que és molt superior a Curaçao, van ser incapaços de fer un sol gol a aquesta selecció caribenya, que són segurament la ventafocs d'aquest Mundial, i es van quedar amb empat a zero amb el porter de Curaçao, que segurament li faran un monument, una estàtua de bronze, allà a Curaçao quan torni al seu país.
David, et sentirem aquesta tarda. Una abraçada.
Adéu.
Avui el suplement a la redacció Núria Pujades, Marina Laminos, Marta Ferrer, Albert Postils, Miquel Alós, producció Sònia de l'Ofeu i Eva Catalán, control tècnic Blai Iniesta, Macià Closes, control central Andrea Martínez. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a la Berlín. Avui la Paula Molés i companyia s'avancen a la Revetlla i mariden coques de Sant Joan amb bombolles. Nosaltres hi tornem dissabte que ve, puntuals a les 6 del matí, fins que faci falta. Que tingueu gran setmana, una bona Revetlla, bon Sant Joan, enteniment malgrat tot, que els bombers avisen. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.